662 15 94 69.
Quants ocells! He vist tortugues!
El perquè de tot plegat.
Falten 2 minuts per 9:15 del matí. Fa dies que comencem aquesta tertúlia parlant sobre aquestes mesures energètiques, sobre què passarà a partir de dimarts que ve amb molts comerços, que hauran de pujar la temperatura de l'aire condicionat, que hauran de tancar la llum dels aparadors. Però avui també ens hem fixat en un altre tema que hem explicat als apunts de les 8, i és que l'Audiència de Tarragona podria decidir avui si autoritza o no l'eutanàsia a l'home conegut com el pistoler de Tarragona. Si ho recordeu, és aquell cas amb l'exvigilant de seguretat que fa uns mesos va disparar a 3 excompanys de feina i a 2 agents dels Mossos. El pistoler també va quedar greument ferit, precisament per les ferides que va tenir durant la seva detenció, i ara... ja fa unes setmanes que vam saber que havia demanat posar fi amb la seva vida, un cas que ha generat un debat sobre si hi hauria d'haver límits o no a l'hora d'exercir aquest dret quan es té una causa penal oberta, com és en aquest cas. Avui, com dèiem, al món, en volem parlar amb l'Alejandro Gámez, que és advocat i membre de la secció de dret sanitari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Alejandro, bon dia.
Hola, bon dia.
I també amb la Núria Terribas, que és jurista, experta en bioètica i també membre de la Comissió de Garantia i d'Avaluació. Núria, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mira, precisament, Núria, volia començar amb tu. No sé si ens podries ubicar una mica i explicar-nos quines són les persones que formen part d'aquesta Comissió de Garantia i Avaluació, que determinen què és el que cal fer en cada cas, perquè tot i que se n'ha parlat, potser hi ha gent que encara desconeix l'existència d'aquesta comissió.
Sí, doncs mira, tal com ho preveu la pròpia llei reguladora de l'eutanàsia, que es va aprovar ara fa un any, doncs la Comissió de Garanties és l'últim estament que té el vistiplau final per atendre cada una de les peticions d'eutanàsia que arriben en el nostre sistema. Prèviament passen pel metge responsable del pacient o de la persona que ho sol·licita, una segona validació d'un metge consultor, i si aquestes dues validacions són favorables, ens arriba a la Comissió de Garanties, que ha de donar l'últim vistiplau. La integrem metges, juristes i professionals d'altres àmbits, com infermeria, treball social, psicologia, però l'avaluació, tal com la llei mateix estableix, l'han de fer per parells, per dobles, un metge jurista. O sigui, un metge jurista, anem per parelles i ens adjudiquen per ordre d'arribada els casos que van arribant al Departament de Salut, que és el que gestiona l'aplicatiu PRAM, que és el de la prestació d'ajuda a morir. Mm-hmm. I quan ens arriba un cas, ens donen accés a tota la documentació del cas, i aquesta dupla de metge jurista revisem tots els antecedents, el contingut, si cal ens podem arribar a entrevistar amb el pacient, si fos el cas necessari, o consultar la seva història clínica, o parlar amb altres professionals que hagin intervingut si creiem que hi ha dubtes, i finalment validar que es compleixen els requisits que marca la llei per donar un favorable o un desfavorable. Aquest seria ràpidament el procediment.
Dic que, per tant, entenem que és un sistema, un procés força complex. Ens pots recordar, en aquest cas, quins criteris es van fer servir per emetre aquest judici? És a dir, què s'ha de tenir en compte, en aquest cas, per avalar que una persona té dret a rebre aquesta eutanàsia?
Bé, per començar a dir que els oients tinguin clar que la llei no preveu que s'hagi de contemplar el context que envolti la persona a nivell legal, a nivell d'antecedents, a nivell de cap altra circumstància que no sigui la seva situació clínica.
Només es valora únicament la situació clínica, per tant.
Exacte. I llavors, la situació clínica pot ser o bé estar en una situació de malaltia en fase terminal de final de vida proper, amb greu patiment per la persona, que no seria el cas que ens ocupa, o bé la situació de patiment greu crònic impossibilitant, que són situacions que la mort no és propera ni immediata, però sí que hi ha una situació que limita moltíssim a la persona en la seva activitat de la vida diària, en la seva capacitat de relació, d'autocura, etc., i que això li genera un patiment físic i psicològic que consideri insuportable i que no es pugui pal·liar amb els procediments que tenim establerts. Per tant, aquestes situacions de patiment cronificat són la que encaixaria en el supòsit de la persona que estem parlant en aquest cas.
És el que t'anava a preguntar, precisament per què ha complert aquests requisits, en aquest cas, de l'exvigilant de seguretat? En quina situació es troba actualment?
Bueno, bàsicament, la situació que ha plantejat els informes mèdics que han arribat a la comissió són els que acrediten el compliment d'aquests requisits, no? Per tant, la seva situació d'invalidesa total per valdre's per si mateix. Evidentment, aquesta persona encara està en una situació de patiment físic i, evidentment, l'emocional o psicològic que comporta el seu estat i saber que això no té retorn possible, per tant, que no té reversió a una situació, diguem-ne, de poder ser una altra vegada una persona que camini sola, que faci tota la seva activitat sola, i per tant, en aquest sentit, enquadraria en el supòsit que l'article 3 de la llei preveu. Evidentment, també, al ser nacionalitat espanyola, ser major d'edat, tenir plena capacitat per demanar-ho, haver-ho demanat dues vegades, i tota la resta de requisits formals, no?
Com dèiem, també tenim en línia l'Alejandro Gámez, que és advocat i membre de la secció de dret sanitari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Alejandro, com a advocat, tu entens que els lletrats de les víctimes, en aquest cas, estiguin intentant posar tots aquests impediments per poder aturar l'eutanàsia?
Bueno, yo creo que es emocionalmente comprensible, pero es un caso que a nivel social remueve mucho porque es fácil empatizar con ambas partes del conflicto, pero entiendo que a nivel jurídico la solución debería ser bastante sencilla y la audiencia provincial en pocos días debería desestimar el recurso de apelación y facilitar que se le preste el derecho a la eutanasia a esta persona.
¿Per què ha de prevaldre, doncs, aquest dret a morir lliurement, el dret de les víctimes de tenir aquesta reparació?
Bien, porque no existe un derecho a la reparación como tal. Lo que existe es un derecho a la tutela judicial efectiva, que es pedir que los tribunales abran un procedimiento, investiguen un delito y si se ha de cerrar, que sea por una decisión fundada en derecho. En este caso, si tú ejerces un derecho fundamental, como es el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, que es lo que subyace debajo de la eutanasia, estos dos derechos deben prevalecer sobre el derecho a ser juzgado. Es que no existe el derecho a ser juzgado. Uh-huh. Entonces, claro, las víctimas han abierto el procedimiento. Entre tanto, ha habido una causa externa, que son estos graves sufrimientos que está sufriendo esta persona y que ya ha habido un comité evaluador que los ha certificado. Y, por tanto, no podemos justificar un sufrimiento por un sufrimiento de las víctimas. Entonces, si como la muerte del acusado extingue la responsabilidad penal, pues debe cerrarse el procedimiento. Es que no queda otra.
Clar, les víctimes es queixen que si no hi ha aquest judici, perdran el dret a rebre indemnitzacions. És així, això?
No. Cuando se cierra un procedimiento penal, siempre puedes abrir un procedimiento civil para exigir la responsabilidad civil derivada de esos actos, sean considerados delito o no. Además, en este caso, teniendo en cuenta la trayectoria, bueno, las condiciones económicas de la persona antes del delito y cómo está ahora, donde no está en condiciones de obtener ninguna ganancia económica, es difícil que vayan a obtener ningún resarcimiento económico. Otra cosa es el resarcimiento emocional, pero ahí ni una sentencia judicial ni la muerte de esta persona va a satisfacerles emocionalmente. Para eso tiene que haber otros procedimientos que la justicia no está preparada todavía para ellos. Quizás podríamos hablar en el futuro de justicia restaurativa, de procesos de escucha, pero actualmente ahí hay un sufrimiento emocional que ni con la muerte ni con la vida de esta persona va a poder ser reparada.
Tenim la Núria González aquí, que és advocada i que tenies, crec, algunes discrepàncies, sí. I alguns punts que no veus clar, Núria.
Sí, bon dia aquí al company. Clar, aquest argument que estàs donant podíem aplicar-lo a qualsevol cosa, no? Qualsevol assassinat, qualsevol homicidi, doncs no restaurarem mai, no? A qui ha perdut aquest familiar per un delicte d'homicidi, no ens serveix, no? El tema de la responsabilitat civil, no sé contra qui, o sigui, si hi ha una persona que mor i extingeix la seva responsabilitat penal, no podem obrir un judici civil contra una persona que s'ha mort. Evidentment, la responsabilitat civil, el dret a la responsabilitat civil de les famílies de les víctimes, evidentment s'extingeix, perquè la persona ja no està. Llavors, no pots obrir un procediment contra un mort. En qualsevol cas, l'obriràs contra els seus hereus, però abans hauria d'haver declarada una responsabilitat civil. O sigui, que sí que es perden drets. En aquest cas, jo crec que sí que s'està veient vulnerat el dret a la tutela judicial efectiva de les víctimes, dels familiars de les víctimes. El que passa és que podríem argumentar, de contrari, que mantenir una persona viva contra la seva voluntat podria inclús arribar a ser tortura, si m'apures, no? Però en aquest cas, jo no veig tan clar, perquè, clar, entraríem en una dinàmica en què qualsevol que estigués en el mateix lloc podria eludir la seva responsabilitat penal si volgués morir.
No, a veure,
perdona,
t'interrompo perquè clar, jo crec que estem barrejant coses.
No.
Aviam, la situació d'aquest senyor no és la situació equiparable a qualsevol pres preventiu.
Evidentment,
que
a qualsevol que tingui una situació de salut equiparable a aquesta persona.
Clar, però és que això és excepcional. És a dir, aquest senyor... No, aviam, això és excepcional en el sentit de que qualsevol persona que ha delinquit està, a lo millor, complint presó preventiva, però probablement no tindrà una circumstància ni de patiment, ni de situació de limitacions, ni de final de vida, ni res que pugui incloure's en el context de l'eutanàsia. Ara bé, hi ha un conflicte de drets? Sí, hi ha un conflicte de drets, però, com diu la jutgessa que va resoldre en primera instància, és un conflicte de drets que no estan en igualtat de condicions, és a dir, és un desequilibri del dret a la tutela judicial efectiva versus el dret a la dignitat o a la vida digna o a la mort digna, no són equiparables.
La mort digna és un oxímoron en si mateix.
No, bé, això és la ponderació que fa la jutgessa i per tant diu... Bé, i què en traurem de mantenir aquest senyor en aquesta situació? Que el condemnin a 30 anys de presó, a presó de per vida, amb quina situació...
A unes responsabilitats civils a les que les víctimes tenen dret.
No, és que la responsabilitat civil aquest senyor tampoc no em podrà respondre, però, tal com deia el meu company advocat.
Però això no us toca dir-ho a vosaltres, jo ho diré a un jutge, hi haurà uns hereus, hi haurà una responsabilitat
econòmica...
Nosaltres no diem res.
Nosaltres...
Un segon, Núria, espera't.
Ens limitem a avaluar el cas conforme als requisits que la llei estableix, i el cas compleix els requisits i la llei no preveu cap excepció al compliment d'aquesta petició, si compleix requisits, perquè no preveu cap excepcionalitat de condició, de context, i per tant, com que no ho preveu, no hi ha cas.
Clar, Núria, des del punt de vista mèdic, per exemple, esperar que es fes el judici i que hi hagués una sentència no podria ser una bona solució en aquest cas? O potser s'hauria de contemplar en la llei que passessin que supòsits com aquest després d'haver-nos trobat en una situació com aquesta?
Aviam, jo crec que aquí és un tema jurídic, com deia el company del col·legi, és un tema jurídic. Jo entenc que no hi ha causa perquè l'audiència deixi en suspens un procediment en base a què no hi ha un argument legal al qual es pugui agafar, perquè no hi ha contemplada l'excepcionalitat. Si la llei preveiés que l'aplicació de l'eutanàsia podria contemplar excepcions en funció del context o situació... Llavors tindríem una base jurídica per acordar-ho, però si no, jo entenc que l'audiència no té argument per suspendre l'aplicació de l'eutanàsia, que ja està aprovada i que té una resolució favorable per dur-se a terme.
Per tant, creus que si el jutge li acaba rebutjant aquest dret a l'eutanàsia, serà un error?
Jo entenc que jurídicament sí. Entenc que jurídicament sí, no sé l'opinió dels
Alejandro.
Nostres companys, però...
Sí, jo crec que sí, jo... Estoy completamente de acuerdo con la opinión de la jueza de instrucción, que no paralice el procedimiento, porque debe primar. Quería así hacer un par de precisiones. Una es que sí que se puede demandar en vía civil a los herederos, incluso a la más adyacente, a la herencia, y en cualquier caso es que la responsabilidad civil solo hace referencia al contenido económico, es decir, al patrimonio que tiene esta persona. Es decir, se le podría condenar ahora en vía penal y si no tiene patrimonio tampoco podría pagar esa responsabilidad civil.
Claro.
Con lo cual, esa no es un motivo para paralizar el procedimiento. Si lo que queremos es como compensar el sufrimiento de las víctimas con el sufrimiento de esta persona, entonces estaríamos, digamos, retrotrayendo nuestra democracia y los principios de la pena, ¿no? Que no solo es el castigo, es también la prevención general y la prevención individual. Y lo que es más, no podemos tomar este ejemplo como una situación que puede dar pie a abusos de derecho, porque nadie va a pensar en ningún momento que un asesino o un violador o quien sea va a elegir morirse antes que pasar una pena de prisión. Lo que está claro es que si tú estás en tal situación de sufrimiento, y esto ha sido comprobado por un comité médico evaluador, estás en tal situación de sufrimiento que prefieres la muerte a la pena de prisión, entonces esa dignidad que deriva de tu sufrimiento, ¿no? Porque al final la vida no es solo el derecho a la vida, es el derecho a una vida digna, el derecho a vivirla sin necesidades, sin apoyos, sin sufrir. En ese caso debe primar tal derecho sobre el derecho de las víctimas, que insisto, no hay un derecho a obtener una sentencia, no hay un derecho a ir a juicio, hay un derecho a poner algo en conocimiento de un juez y que este juez tome una decisión fundada en derecho. Porque pasa lo mismo, por ejemplo, con la prescripción de los delitos. ¿Qué pasa si ha pasado la prescripción, han pasado más de 30 años, más de 20 años desde un delito grave? Pues a lo mejor no se puede abrir el procedimiento y las víctimas van a seguir igualmente encontrando ese vacío emocional. Pero la ley te dice, oye, mira, si han pasado más de 20 años, han pasado más de 30 años, no se puede juzgar por homicidio, no se puede juzgar por asesinato. Tienes abierta la vía civil. Y en ninguno de estos casos se considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.
A veure, Núria Terribas primer i després Núria González.
Sí, sí, jo estic d'acord 100% amb l'argumentació del company, perquè és que penso que és així. És a dir, no barregem les coses. Jo crec que no podem posar sobre la taula amb un mateix plano el dret a una suposada indemnització econòmica d'aquestes persones, que jo entenc que és legítim que ells vulguin reivindicar-ho, versus la situació d'aquest senyor i que pugui acollir-se a una prestació que la llei contempla. Perquè, per altra banda, com deia ell també, i estic totalment d'acord, si no caiem en el ull per ull, dent per dent. Com que a mi m'han fet mal, he perdut un familiar i tinc aquesta angoixa, necessito veure venjança en la meva pèrdua, no? I penso... No.
Bueno, ningú ha parlat de venjança.
No,
jo crec que
dic,
no,
escolta'm,
no.
deixa'm acabar.
És molt populista, tot
no,
això,
des d'un sentiment... No, ho dic des d'un sentiment legítim, que jo entenc que es pugui sentir això, no? I que dir, ara aquest senyor pensa anar-se'n d'aquest món sense retre comptes del que ha fet, no? I que això generi aquesta sensació de dir això és injust i no hi ha dret, i per tant que no li permetin. Jo puc entendre aquesta posició. Ara, entenc que la funció del dret penal no és aquesta. No és compensar emocionalment a les víctimes veient jutjar el butxí del seu familiar, en aquest cas.
I no és castigar.
Partim de la base.
Després continuem el debat. Núria, acaba, sisplau.
No, acabo. Partint de la base de que aquest senyor encara no ha estat jutjat i hem de partir de la presumpció d'innocència, tot i que hi ha evidències molt clares dels fets, però no podem posar-ho en el plano de dir hem de compensar les víctimes com sigui. Per tant, aquest senyor no tindrà dret a morir amb les prestacions de la llei, perquè primer ha de passar pels tribunals. Jo crec que aquest argument no se sosté ni jurídicament ni per mi tampoc èticament.
D'aquí una mica farem el debat, Núria, no pateixis. No, us volia preguntar, clar, l'acusat ja se li ha ajornat un cop la data prevista per aplicar-li aquesta eutanàsia. Això en si mateix pot ser que estigui vulnerant algun dret? Perquè, clar, si ja hi havia una data fixada, clar, s'ha tornat a canviar, això no hauria de passar, no?, que es pogués canviar una data d'una qüestió que és tan determinada o tan definitiva?
Aviam, jo us puc contestar des del punt de vista de la reglamentació que tenim a la comissió de les possibles suspensions o ajornaments, no? Tal com ho tenim previst, quan ja hi ha una resolució favorable hi pot haver una petició de suspensió o d'ajornament per part de l'interessat per un temps, per exemple, perquè està esperant un esdeveniment familiar per qualsevol circumstància, màxim de 3 mesos, i si passessin aquests 3 mesos el procediment caducaria i s'hauria de tornar a iniciar. Ara bé, en aquest cas no és ell que ho demana, sinó en tot cas algú, una autoritat superior que ordenaria aquesta suspensió, amb la qual faltaria veure si aquesta suspensió és indefinida, pot ser indefinida o no. Però és evident que no és a petició de la part. I, per tant, no tenim contemplat tampoc això. Hauria de ser que ens imposen el no aplicar aquesta resolució ja aprovada, no?
Alejandro, si vols fer algun comentari sobre això.
Sí, bueno, ahora mismo se ha suspendido temporalmente porque, bueno, un juez que está cubriendo a la jueza titular del juzgado no ha querido mojarse las manos, ¿no? No ha querido mojarse y ha dicho, bueno, pues vamos a suspenderlo temporalmente hasta que la audiencia provincial, que ya es un órgano superior, pues establezca una línea, una doctrina en la que basarme y no tener yo como la carga o la responsabilidad de decidirme. Si la audiencia provincial aceptara el recurso de apelación, lo estimara y dijera que se suspendiera hasta que se celebrara el juicio, hasta que hubiera sentencia, entonces sí que podríamos estar hablando de vulneraciones de derechos, tanto el derecho a prestación a la eutanasia como, para el que a mí sería más importante, los derechos a la vida, a la dignidad y a la integridad física y moral, porque esta persona ya se ha acreditado que está sufriendo graves padecimientos, hasta el punto de que prefiere la muerte antes que seguir viviendo.
Ja per acabar, només us volia preguntar si teniu constància que hi hagin casos similars a d'altres països on l'eutanàsia, evidentment, també estigui legalitzada. Hi ha altres casos similars?
A mi no em consta. A veure, no podria dir textivament segur que no, perquè, a veure, tenim Holanda, Bèlgica, Luxemburg, que són països que ens han precedit amb la regulació, i podria ser que s'hagués donat algun cas que no s'ha fet públic o no es coneix. Però a mi no em consta que hi hagi una situació similar. I, per tant, mira, només tenim un any de vida de la llei i ja tenim un cas d'excepcionalitat i que segurament no preveiem que es pogués donar. Per tant, això segurament també obligarà potser a revisar la llei en un mitjà termini, o potser al final s'acabarà dictant una resolució del Tribunal Constitucional, podria arribar a ser, que establís què passa amb aquests tipus de conflictes. Ara com ara, no tenim cap criteri jurisprudencial establert i, per tant, jo entenc que s'ha d'aplicar el que la llei estableix.
Això precisament t'anava a preguntar, si hi ha l'opció o si s'obre la porta a que això, aquest cas, pugui implicar una modificació de la llei o que com a mínim es plantegi aquesta modificació de la llei.
A veure, jo crec que podria arribar-se a donar. Jo no sé fins on estan disposats a arribar els advocats de les víctimes en aquest cas. Si al final l'audiència resol favorablement el seu recurs i paralitza, o al revés, desfavorablement, i ells volen anar més enllà, interposant un recurs d'empara perquè s'entenen que s'ha vulnerat el seu dret a la tutela judicial efectiva, i el tribunal pogués arribar a plantejar això, i a partir d'una sentència hipotètica del Constitucional es pogués modificar. No ho sé, vull dir, estem fent tot hipòtesis, eh? Cal dir que hi ha un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei que es va imposar ja d'inici per part dels grups que eren contraris i que el tribunal ha de resoldre algun dia, sobre si entra en conflicte o no amb el dret a la vida de l'article 15 de la Constitució. Vull dir que aquest és un debat que pot també donar per llarg, no? O sigui que estem una mica a l'expectativa de què pot passar amb tot això.
Alejandro, per acabar, no sé si tu tens constància d'algun cas similar.
No, mira que he buscado y no he encontrado nada parecido. También, solo por añadir, yo creo que no haría falta modificar la ley para este caso concreto. Es decir, las personas que están en prisión o que están investigadas...
No, per aquest cas concret no, per possibles futurs casos que tinguessin unes circumstàncies similars.
Claro, es que yo creo que en casos similares se tiene que resolver conforme a los principios de aplicación del derecho y a los criterios para primar derechos sobre otros en caso de conflicto. Ninguna ley cubre todos los casos, ninguna ley que recoge derechos fundamentales puede cubrir todos los casos. Y cuando una persona está investigada o está en prisión provisional, tiene una serie de derechos restringidos, pero en ningún caso sería este, como tampoco puede ser el derecho a votar o el derecho a la participación política, por ejemplo. Entonces, entiendo que no hace falta modificar la ley solo para casos excepcionales como este. Lo que hay que hacer es, pues, eso, aplicar los principios jurídicos.
Avui, com dèiem, l'Audiència de Tarragona podria decidir si autoritza o no aquesta eutanàsia del pistoler de Tarragona, l'exvigilant de seguretat, que fa uns mesos, com dèiem, va disparar 3 excompanys de feina i a 2 agents dels Mossos. No hi va haver morts, sí que hi va haver aquestes persones ferides. I en volíem parlar tant amb l'Alejandro Gámez, que és advocat i membre de la secció de Dret Sanitari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, i també amb la Núria Tarriba, jurista experta en bioètica i membre de la Comissió de Garantia i Avaluació. Alejandro i Núria, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí aquí al Món a RAC1.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu.